El PP presenta una llei per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi no puguin exercir com a docents o en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb menors. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Després de la polèmica pel cas Miquel Roldán, el mestre condemnat de l'escola de Son Sardina, el Partit Popular ha registrat avui una proposició de llei al Parlament perquè qualsevol persona condemnada per aquests delictes que treballi o tingui contacte amb menors quedi inhabilitada de manera automàtica. Segons el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, la iniciativa neix del clam de la comunitat educativa i de les famílies per protegir els menors.
La presentam amb l'objectiu d'ampliar el catàleg de delictes que directament impedeixin l'accés a professions allà on s'està en contacte directe amb els nostres nins, amb els nostres infants.
Tot d'una ampliem aquesta qüestió quan una setmana abans del debat del sostre de despesa, la passa prèvia als pressupostos de la comunitat continua sense haver-hi cap acord en les negociacions del PP amb els socialistes i Vox. La política marca avui l'actualitat d'aquest dimecres, dia 26 de novembre, en què hi ha més titulars, compte enrere per saber el veredicte del jurat popular en el judici sobre el presumpte assassinat d'un home en un incendi de ses païsses a Eivissa l'any 2023. Toni Sastre.
Avui és el segon dia que els membres del jurat estan incomunicats per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'única sospitosa. L'acusada va negar qualsevol tipus d'implicació, però el Ministeri Fiscal creu que hi ha indicis provats que la situen prop del domicili de l'ancià de 77 anys. La dona s'enfronta a la pena de presó revisable pels delictes d'assassinat i d'incendi.
Presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policies locals a Cap de Pere.
La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d'un dels vehicles que varen botar-se un control el mes de maig i els agents es varen veure obligats a fer ús de l'arma reglamentària.
I aquesta hora continua la reunió entre els sindicats i el govern central a Madrid per negociar la pujada salarial pels funcionaris de l'Estat després que la reunió de dilluns acabés sense acord.
L'executiu estatal proposa una pujada salarial d'un 11% en els pròxims 4 anys. De moment, només UGT ha mostrat suport a la proposta, mentre que Comissions Obreres i el CESIF s'hi posicionen en contra. També hi ha sobre la taula la negociació del plus d'insularitat per als treballadors públics de l'Estat a les Balears.
I la imatge del dia ha estat la calabruixada que han blanquinat Cap de Pere, també el fort vent i la mala mà que mantenen Menorca incomunicada per via marítima.
El port de Mou ha tancat aquest matí, mentre que el de Ciutadella roman tancat des de nit passada. De fet, està previst que continuïn tancats fins demà a mig matí. Els tres vaixells que havien d'arribar a primera hora, demà, dos a Ciutadella i un a Mou, s'han cancel·lat.
Sàpiguem a aquesta hora si hi haurà canvis de temps. Per això connectam amb el meteoròleg d'aquesta casa, Dani Capó. Bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Es mantenen encara avisos actius, avisos taronja per mala mà a Menorca, també al nord i nord-est de Mallorca, també hi ha avisos grots, que és el que ens espera de cara a demà.
I pel que fa al vent, a Menorca continuarem amb una situació complicada. Mantindrem un vent que pot bufar en cops forts, sobretot el dematí, el cap vespre es veurà que començaran a la baixa, però quant a la mà sí que tornarem a tenir un temporal de pinyol vermell de primera categoria. Avui hem fregat ja els 10 metres d'altura màxima d'ona, veurem si aquestes immediates hores els superam, i en vista demà, mateixa situació, temporal molt destacable, que també, en menor mesura, també podem notar a la costa nord de Mallorca. I després, quant a l'estat del cel, avui hem tingut bastant de moviment en conjunt, a punts de Mallorca i també de matinada, sobretot a Menorca. I demà pensam que en general tindrem moltes estones de sol, però encara pot persistir qualque ruixat dispers a punts de Menorca, res a veure amb el que hem viscut avui al nord-est de Mallorca, però vaja, qualque ruixat poden tenir localment acompanyat de calabruix. El que sí que canviarà en vista demà és la tendència quant a les temperatures, comencen a pujar una mica, no serà un canvi notable, però sí que pujaran una mica respecte als valors baixos que hem viscut avui.
De cara a la resta de setmana s'espera una altra calabruixada, per exemple, com la que hem vist avui?
En principi no, en principi tenim unes condicions una mica més tranquil·les, veure que haurem d'estar pendents el que passi diumenge, perquè diumenge pot arribar un nou canvi de temps, si es van confirmant els pronòstics, però és veure que la calabruixada d'avui ha estat espectacular i en principi en aquests nivells no esperam tornar-hi com a mínim a curt termini.
Gràcies, Dani. Detallarem el que ens espera per el cap de setmana. I més titulars que en deixa la jornada d'avui és que el dinar entre Carlos Mazón i Maribel Vilaplana el dia de la Dana de València va costar 165 euros. És la factura que ha entregat el propietari del restaurant El Ventorro a la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió política de les Riuades.
També ha entregat una fotografia de l'espai reservat on varen menjar el president de la Generalitat en funcions i la periodista.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival per a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma Futsal s'enfrontarà al Movistar Inter el dissabte 3 de gener a les 7 de l'hora baixa al Palau d'Esports de Somos. L'altra semifinal d'aquesta Supercopa d'Espanya, Peníscola contra Cartagena, es jugarà el mateix dia però a les 4 i mitja. I en futbol, el defensa central del Real Mallorca, Maras Kumbula, podria ser la principal novetat de la llista dels convocats per Jagoba Arrasate en vista al partit contra Osasuna. L'albanès ha tornat a entrenar-se amb el grup mentre que Leo Román i Toni Lato segueixen lesionats. I avui a la Champions, a les 9 del vespre, Olympiacos Real Madrid i Atlètic de Madrid Inter de Milà.
I en cultura, avui destacant que el muntatge del reconegudíssim musical El Fantasma de l'Òpera es podrà veure del 27 de febrer fins al 8 de març, serà a l'Auditorium de Palma. Vos explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El Partit Popular ha registrat avui al Parlament una proposició de llei per blindar la protecció dels menors a les Illes. La iniciativa planteja modificar la llei de protecció de la infància per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi no puguin exercir com a docents en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb els menors.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha explicat que aquesta reforma respon a un buit en la legislació estatal que ja ha provocat casos preocupants a les Illes, com el d'un mestre condemnat de l'escola de Son Sardina. Segons Sagreras, l'objectiu és donar resposta a un clam de la comunitat educativa i de les famílies que reclamen més garanties i mecanismes de protecció.
La presentam amb l'objectiu d'ampliar el catàleg de delictes que directament impedeixin l'accés a professions allà on s'està en contacte directe amb els nostres nins, amb els nostres infants.
El PP sosté que amb la normativa actual, tant la Conselleria d'Educació com els centres educatius es troben amb les mans fermades quan una sentència no hi clou la inhabilitació explícita del professional.
I just una setmana perquè es debati el sostre de despesa, la passa prèvia per aprovar els pressupostos de la comunitat, el temps s'esgota i encara no hi ha cap senyal que faci preveure la possibilitat que hi pugui haver un acord per aprovar els nous comptes de la comunitat. El vicepresident Antoni Costa es va reunir ahir de nou amb representants dels socialistes i de Vots per negociar el suport del sostre de despesa que, com dèiem, es votarà dimarts que ve al Parlament, una trobada que no va servir per acostar posicions. Marta Puyalto.
El portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, es mostra contundent i assegura que només un miracle pot canviar el seu vot en contra.
Veremos el martes si de aquí al martes se habrá de algún milagro y podemos avanzar en esta negociación. No es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del Partido Popular que ha ido agotando los plazos, acortando los plazos y haciendo cada vez más difícil el poder sentarse a negociar.
Els socialistes afirmen que el govern ha canviat les regles del joc enmig de la negociació i que ara demana el suport també dels pressupostos. En qualsevol cas, Iago Negueruela considera que el vicepresident Costa no té cap intenció d'arribar a un acord.
És el PP el que està boicoteando les reunions per aprovar su techo de gasto, perquè les condicions que se le han puesto són tan senzilles que lo que parece es que no quiere techo de gasto para no tener que presentar unos presupuestos y perderlos.
El PP creu que a l'altra part de la taula tampoc no hi ha cap voluntat per arribar a una entesa. A Sebastià Sagreras.
Veritablement varen constatar la dificultat o la poca voluntat d'aquests dos partits arribar a un acord. Fem una crida més a la responsabilitat del grup parlamentari de Vots i a la responsabilitat del grup parlamentari del Partit Socialista i dimarts se descobriran les cartes.
La votació decisiva del sostre de despesa, si res no canvia, es preveu per la pròxima sessió plenària del Parlament el 2 de desembre.
I el Parlament, amb els vots de PP i Vox, rebutgen la retirada del monòlit de la Feixina i catalogar-lo com a franquista. Era una iniciativa dels socialistes en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica. Ha estat el mateix dia que els socialistes han anunciat una ofensiva a totes les institucions per exigir que no es derogui la Llei Autonòmica de Memòria. Presentarà mocions al Parlament, als Consells i també als ajuntaments.
Els grups parlamentaris socialistes explica que ha defensat avui la proposició no de llei en comissió per respecte a les víctimes i per justícia. Volen que es descatalogui el monòlit perquè afirmen és un insult cap a la memòria de les víctimes del franquisme i no es pot normalitzar ni enaltir res que representi la dictadura de Franco. La diputada popular Cristina Gil ha recordat al PSIP que hi ha 3 sentències en contra, mentre que el diputat Omar Lamina ha puntualitzat que no demanen que s'enderroqui, sinó llevar-lo de la plaça.
Los tribunales han dilucidado, entre otros extremos, si la declaración como bien catalogado del monumento supone la vulneración de la Ley de Memoria Histórica. Las resoluciones no recuerdan claramente y textualmente que el monumento perdió su contenido ideológico.
Nosotros no deim tirar-lo i fer-lo a trossa, nosotros deim retirar-lo de l'espai de la feixina i, com molt bé deim en aquesta iniciativa, conservar el bé patrimonial que suposi que monolit per llevar-lo d'aquell lloc, que aquell lloc s'ha de convertir en un espai de memòria i de dignitat.
I el govern preveu començar l'any que ve amb les obres per a la construcció de 8 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al municipi d'Eivissa per a joves d'entre 18 i 35 anys. La promoció té un cost estimat d'1.800.000 euros.
La idea és que els joves no hi destinin més del 30% del seu lloguer. Es preveu que les obres es puguin iniciar l'any que ve i tinguin una durada aproximada d'entre 14 i 18 mesos. Són el alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, i el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Allí es desenvoluparan fins a 8 habitatges exclusivament per a joves de la nostra ciutat entre 18 i 35 anys i, a més, joves de 18 a 35 anys amb més de 10 anys empadronats a la nostra ciutat.
Es cierto que con esta tramitación express lo que nos gustaría es que las obras comenzaran a lo largo del año 2026. Este es nuestro objetivo. Pero lo quiero dejar ahí, ¿eh? Porque sabemos que todo lleva mucho trabajo, que primero estamos hablando de adjudicaciones, hablando de redacción de proyectos.
El conseller i el batle també han visitat les obres que estan a punt de finalitzar dels 2 locals que s'estan reconvertit en habitatge al barri de Sa Penya, on el lloguer serà a preu assequible. Amb aquest ja són 4 locals reconvertits en habitatges en aquest barri de Sa Penya.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i gairebé 13 minuts compte enrere per saber el veredicte del jurat popular en el judici sobre el presumpt assassinat d'un home en un incendi de ses Païsses a Eivissa l'any 2023. Avui és el segon dia que els membres del jurat estan incomunicats per deliberar sobre el cas.
Han de resoldre si consideren culpable o innocent Isabel Castaño de l'assassinat d'un home de 77 anys. L'acusada va negar qualsevol implicació en la mort de l'home, tot i això el Ministeri Fiscal creu que hi ha indicis provats que situen Isabel Castaño prop del domicili de l'ancià a l'hora de la seva mort. La defensa, per part seva, argumenta que la investigació policial té llacunes i que no hi ha prova de càrrec per considerar l'acusada culpable d'assassinat. La dona s'enfronta a la pena de presó revisable pels delictes d'assassinat i incendi.
Presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policia locals de Capdepera. La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d'un dels vehicles que varen botar-se un control el mes de maig. Els agents es varen veure obligats a fer ús de l'arma reglamentària.
Els vehicles varen fugir i varen protagonitzar una persecució temerària que va posar en perill els policies locals. En un primer moment es varen arrestar 4 persones, però quedava pendent trobar el principal sospitós, que ara també ha estat detingut i enviat a presó.
I a Palma ha estat detinguda una dona acusada d'estafar 150.000 euros a la seva empresa.
Segons la investigació, l'empleada tenia accés a les contrasenyes i a la targeta de coordenades per fer pagaments i hauria creat factures fictícies de proveïdors per desviar els diners al seu compte. La Policia Nacional ha detectat 60 transferències fraudulentes i després de ser acomiadada per l'empresa, la dona va admetre els fets en una carta. Ara s'enfronta a càrrecs d'estafa i falsedat documental.
El Ministeri de Justícia continua fent avanços per construir la futura ciutat de la justícia. La previsió del govern central és que abans de final d'any es publiquin els plecs per executar la urbanització. Fa anys que jutges i funcionaris reclamen que s'acceleri el projecte i el jutge degà de Palma, Alejandro Mariscal de Gante, diu que la seva posada en marxa és urgent per la manca d'espai a les dependències judicials. Carme Moreno.
La directora general pel Servei Públic de Justícia, Verónica Oller, ha explicat a Iveta Ràdio que queda pendent elaborar el pla parcial y el proyecto de urbanización.
Se procedió a la creación de una junta de compensación nueva en la que ya está presente el Ministerio como copropietario, así como la otra copropietaria de los terrenos. Después se ha procedido a la preparación de los pliegos para licitar la redacción del plan parcial y el proyecto de urbanización para el futuro desarrollo de los terrenos y la previsión es que se publiquen antes de finalizar el año.
El jutge degà de Palma lamenta que el Ministeri de Justícia no els ha comunicat cap de les passes iniciades després que el passat mes de març el Ministeri comprés els terrenys. A més, De Gante assegura que falten espais i personal.
Si lo que queremos es mejorar y avanzar en la prestación del servicio a los ciudadanos, es inevitable que se hagan edificios y que se haga una inversión en justicia real. Herrería ya se ha completado, ya vamos a llevar el proyecto que hay por parte del Ministerio, es trasladar todos los juzgados de lo contencioso administrativo ya a Herrería.
El jutge degà de Palma també critica que el Ministeri està centrat, diu, en la implantació dels tribunals d'instància. Segons Mariscal de Gante, la nova llei no solventarà les necessitats de la justícia.
Són les 7 i 16 minuts.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Aquest Nadal, tria un torró de malla com Déu mana. Amb malla mallorquina, naturalment. Això ben bo, autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'endemà de les manifestacions que varen congregar més d'un miler de persones arreu de les illes en un clam contra la violència masclista, se n'ha conegut un nou possible cas. Ha estat a Campillos, a Màlaga, on un jove de 28 anys ha estat detingut per haver matat presumptament la seva exparella de 25 anys.
L'arrestat s'ha presentat a les dependències de la Guàrdia Civil, a Jaén, a uns 150 quilòmetres dels fets, i ha confessat haver escanyat a la víctima amb qui compartia domicili. Des que va començar l'any, 38 dones han estat assassinades a l'Estat en casos de violència de gènere, una xifra que podria augmentar a 40 en les pròximes hores si es confirma aquest cas i un altre que encara s'investiga. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, està operatiu les 24 hores del dia i no deixa rastre en la factura telefònica, això sí sempre que s'esborri del registre de telefonades.
La delegació del govern a les Pitiuses ha entregat avui el Premi Menines com a reconeixement de la tasca de les forces de seguretat en la lluita contra la violència de gènere.
Enguany ha estat un doble guardó per a les caps de les unitats de Biogen, de les policies locals d'Eivissa i Formentera, Ángeles Gallardo i Pilar de Viu. Les premiades han destacat que aquesta lluita va més enllà de la seva professionalitat i que necessita la implicació de tota la societat. Durant el seu discurs, la delegada del govern, Raquel Guas, que ha recordat que a les Pitiuses s'han obert 772 casos de violència de gènere i que encara hi ha algun municipi que no està adherit al conveni de seguiment d'aquest conveni, que permet la col·laboració de tots els recursos implicats. són la directora insular de la, és la directora insular de la delegació del govern, Raquel Guasch.
Reconeixem justament aquesta vàlua d'Ana Pilar de Viu i d'Ana Ángeles Gallardo, que estan al capdavant de les unitats de violència de gènere de les dues policies locals d'Eivissa i Formentera i que fan una feina encomiable i una feina necessària i imprescindible per a la societat, no? Perquè realment tenim una societat lliure de violència de gènere.
La cap de la unitat Biogent de la policia local de Vila, Ángeles Gallardo, ha agraït aquest reconeixement.
És una consciència que va més enllà des requeriment professional i des convenciment professional. És una implicació personal i crec que l'hem de tenir tothom perquè la societat no avança i no podrem acabar amb aquesta lacra si no és amb la implicació i la conscienciació de tothom.
Escolta'm ara la seva homòloga, la policia local de Formentera, Pilar de Viu.
Bueno, este premio para mí es todo un orgullo, como he dicho antes en el discurso, poder ser una representación de todos los policías que trabajamos en este departamento de violencia de género. Es duro, pero bueno, para mí es todo un honor haber recibido este premio.
I encara a Eivissa, una dona va fugir fa 10 anys amb el seu fill després de detectar que el menor havia patit abús sexual per part del seu progenitor. Ara, després de conèixer que l'home està condemnat per abusar sexualment d'un altre menor, demana que reobri el cas del seu fill que els jutjats va arxivar Clàudia Roig.
La dona va denunciar el pare del seu fill de 3 anys per abús sexual l'any 2015. Segons el seu advocat, hi havia informes forenses que van detectar dilatació anal, conductes hipersexualitzades i retard madurativ. El jutjat d'instrucció número 2 d'Eivissa va arxivar el cas i la dona va fugir a un altre país i es troba en crida i cerca per segrest parental. El seu advocat, Diego Herchoren, ha demanat en 7 ocasions que s'aixequi aquesta ordre.
Durante más de una década, mi patrocinada ha tenido que vivir en la clandestinidad como consecuencia de no haber hecho una investigación consecuente, seria, respecto a los indicios de abuso sexual respecto a su hijo. No solamente que no se ha investigado esos indicios de abuso sexual, sino que ella ha sido la delincuente. És a dir, és realment grave el que estic dient.
L'home, un tatuador de Cala de Bou, va ser condemnat al gener de 2024 per haver abusat d'una menor de 15 anys. Aquest mes, l'Audiència Provincial també el va jutjar per abusar sexualment d'una dona escocesa durant un tatuatge. Ja hi havia denúncies prèvies de dues britàniques als anys 2005 i 2008. Ara, amb aquesta condemna i el recent judici, la dona vol reobrir el cas d'abús sexual al seu fill i aportarà aquestes noves dades també al procediment per aixecar l'ordre de crida i cerca internacional.
I la imatge del dia avui ha estat la calabruixada que ha emblanquinat Capdepera. També el fort vent i la mala mà que ha mantingut i manté hores d'ara Menorca incomunicada per via marítima. De fet, està previst que els ports de Ciutadella i Maó continuïn tancats fins demà a mig matí. Els tres vaixells que havien d'arribar a primera hora demà, dos a Ciutadella i un a Maó, s'han cancel·lat.
Menorca i el nord i nord-est de Mallorca romanen en avís taronja per ratxes de vent que poden arribar als 75 km per hora. En un menor nivell d'alerta es troben la Serra de Tramuntana i el Llevant, que romandran en avís groc fins demà. Com dèiem, durant la nit i la matinada d'aquest dimecres ha caigut calabruix al nord-est de Mallorca, ja deixant nuclis i carreteres pintats de blanc. Les calabruixades han caigut principalment en el terme municipal de Capdepera, especialment en el poble i a Cala Ratjada. Són algun dels veïnats.
Ha sido épica porque esto hacía, bueno, yo creo que nunca había pasado aquí esto en Capdepera.
La granizada pues me pareció una cosa de locos, ha dañado un poco los cultivos, las plantas, nuestras plantas las ha dañado, pero estuvo bien. Pero sí, estoy impresionada porque no pensé que fuera tanto.
No lo esperaba.
No pude creerlo, que tenemos un tiempo aquí. En Alemania también hace frío, pero no como aquí.
Increíble, eso nunca se ha visto aquí en Capdepera, jamás.
L'U2 ha registrat 7 incidents a Mallorca i Menorca, la majoria per caigudes d'arbres. Els serveis d'emergències demanen precaució a les carreteres per la possibilitat de gelades.
6 minuts per arribar a les 7:30, obrim plana laboral. Continua a aquesta hora la reunió entre els sindicats i el govern central per negociar la pujada salarial pels funcionaris de l'Estat. A les 6 ha començat la trobada a Madrid, a la seu del Ministeri de Funció Pública, després que la reunió de dilluns ha acabat sense acord. També hi ha sobre la taula la negociació del plus d'insularitat per als treballadors públics de l'Estat a les Balears.
L'executiu estatal proposa una pujada salarial d'un 11% en els pròxims 4 anys. Segons Comissions Obreres, el principal obstacle és que l'augment els dos primers anys només seria del 4%. Això sí, de moment només UGT ha mostrat suport a la proposta, mentre que Comissions Obreres i el CESIF s'hi posicionen en contra. Pel que fa al complement que han de rebre els empleats destinats a Balears, la reivindicació ja històrica és cobrar el mateix plus que els residents a les Canàries. Abans de començar la trobada, el representant de Comissions Obreres, Lucho Palazzo, s'ha mostrat optimista.
Yo vengo con la esperanza de que el gobierno haya hecho su trabajo, haya exprimido al máximo las posibilidades que tiene y coloque las cifras como nosotros le estamos pidiendo, porque creemos que es lo justo y que es lo que es necesario.
I avui els tècnics d'Hisenda han fet vaga per reclamar unes millores condicions laborals. És la primera aturada des que fa 3 mesos varen iniciar un calendari de mobilitzacions arreu de l'Estat que asseguren mantindran fins que no hi hagi una resposta d'Hisenda. Aquí a les Balears, 180 tècnics han estat cridats a la vaga per part del sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda Gestió.
El secretari general de les Illes, Luis Tato, ha explicat que reclamen un nou acord pel pagament de la carrera professional i ha lamentat que el personal laboral de l'Agència Tributària o els treballadors públics de les Illes sí que el perceben.
No entendemos cómo en 18 años no se ha aprobado un modelo de carrera profesional permanente, cuando otros ministerios y otras administraciones, como pueden ser, insisto, las comunidades autónomas, muchas ya tienen su modelo de carrera profesional, de manera que esto da seguridad a lo que son los diferentes funcionarios.
El responsable del sindicat GEST ha explicat que la intenció de la protesta no és col·lapsar el servei, volen que l'administració escolti les seves reivindicacions. També ha assegurat que una desena de tècnics d'Hisenda de les Illes s'han desplaçat fins a Madrid per participar en la manifestació d'avui migdia.
L'economia espanyola creixerà un 2,9% enguany i un 2,2% l'any que ve, són les previsions que fa l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que ha revisat a l'alça les xifres.
Millora 3 i 2 dècimes, respectivament. L'organisme també fa diverses recomanacions a Espanya: reduir el cost de les pensions, ajustar la despesa i apujar impostos abans del 2031. De fet, suggereix que s'hauria d'allargar la vida laboral per compensar l'envelliment de la població després de l'increment de l'esperança de vida a 84 anys. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha destacat que la millora de les previsions equiparen el pronòstic de l'OCDE amb el del govern central.
Modelo con un crecimiento sólido que nos sitúa a la cabeza de las grandes economías avanzadas dentro de la OCDE en 2024, pero también, según todas las previsiones, en el año 2025. La OCDE se une con este informe también a otras instituciones que vienen revisando de manera sistemática su crecimiento al alza para España.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Educació i els sindicats debaten el decret de la Conselleria que regula els menjadors escolars. D'entrada, el sindicat Comissions Obreres i l'Associació de Directores d'Escoles Infantils Públiques es mostren en contra de la regulació. Una altra veu que s'hi ha sumat és la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca, la FAPA.
El director de FAPA a Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, que ha participat avui a hora baixa en la mesa de famílies convocada per la Conselleria, demana que el futur decret reculli que el menjador estigui integrat en el projecte educatiu i que les cafeteries dels centres siguin un espai saludable.
Les cafeteries, en els instituts públics, no hi ha menjador escolar. Només hi ha un centre a totes Balears que tingui un menjador escolar. Però les cafeteries han de ser un espai igualment saludable i han de ser una opció per dinar al migdia, que això ho passa en molt poques bandes. I en aquest decret volem que també s'inclogui aquest foment de les cafeteries com a espai de migdia.
Mentrestant, el col·lectiu Menorca 03, l'associació ADEIPIP, Plataforma 03 Menorca i l'associació Assemblea 03 han elaborat un document conjunt per mostrar el seu rebuig a la futura regulació dels menjadors escolars. Reclamen que s'aturi la tramitació del decret i que una comissió d'experts n'elabori un model pedagògic. Un dels punts més criticats és l'elevada ràtio que diuen que hi ha a l'etapa de 03. A Xisca Arbós, membre de la junta directiva d'ADEIPIP i directora de l'Escoleta d'Esporles.
Es crea un bull des de decret de mínims, parla que ha de ser un moment educatiu, que ha de ser un moment segur. Clar, nosaltres demanem a la Conselleria d'Educació com pot ser que una mestra hagi de cobrir 7 infants a l'hora de dinar i pretenguin que sigui un moment educatiu o que sigui un moment també segur, en tot el que ens trobem avui en dia en els menjadors escolars, no?
La Conselleria d'Educació ha explicat que l'esborrany no és un document tancat i que s'ha redactat per actualitzar l'actual regulació del servei de menjador amb l'objectiu de complir la normativa en matèria de seguretat alimentària i higiene.
Segons per arribar a les 7:30 i resumir els principals titulars de la jornada d'aquest dimecres, dia 26 de novembre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El PP presenta una llei per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi no puguin exercir com a docents en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb menors.
Després de la polèmica pel cas Miquel Roldán, el mestre condemnat de l'escola de Son Sardina, els populars han registrat avui una proposició de llei al Parlament perquè qualsevol persona condemnada per aquests delictes que treballi o tingui contacte amb menors quedi inhabilitada automàticament. Segons el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, la iniciativa neix del clam de la comunitat educativa i de les famílies per protegir els menors.
La presentam amb l'objectiu d'ampliar el catàleg de delictes que directament impedeixin l'accés a professions allà on s'està en contacte directe amb els nostres nins, amb els nostres infants.
Presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policies locals de Capdepera.
La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d'un dels vehicles que varen botar-se un control el mes de maig. Els agents es varen veure obligats a fer ús de l'arma reglamentària.
Nova reunió en marxa entre els sindicats i el govern central a Madrid per negociar la pujada salarial pels funcionaris de l'Estat després que la reunió de dilluns acabés sense acord.
L'executiu estatal proposa una pujada salarial d'un 11% en els pròxims 4 anys. De moment, només UGT ha mostrat suport a la proposta, mentre que Comissions Obreres i el CESIF s'hi posicionen en contra. També hi ha sobre la taula la negociació del plus d'insularitat per als treballadors públics de l'Estat a les Balears.
I la imatge del dia ha estat la calabruixada que han blanquinat avui Capdepera.
La granizada pues me parece una cosa de locos. Ha dañado un poco los cultivos, las plantas, nuestras plantas las ha dañado, pero estuvo bien. Pero sí, estoy impresionada porque no pensé que fuera tanto.
El fort vent i la mala mà mantenen encara en aquesta hora Menorca incomunicada per via marítima.
El port de Moa ha tancat avui de matí, mentre que el de Ciutadella roman tancat des de nit passada. De fet, està previst que continuïn tancats fins demà a mig matí. Els tres vaixells que havien d'arribar a primera hora, demà dos a Ciutadella i un a Moa, s'han cancel·lat.
I el dinar entre Carlos Mazón i Maribel Vilaplana el dia de la Dana de València va costar 165 euros.
És la factura que ha entregat el propietari del restaurant El Ventorro, la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió política de les riuades.
Passen 2 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal coneix ja el seu rival per a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, Xisco Ribas.
Bon vespre. El Palma Futsal s'enfrontarà al Movistar Inter el dissabte 3 de gener a les 7 de l'hora baixa al Palau d'Esports de Son Moix. L'altra semifinal d'aquesta Supercopa d'Espanya, Peníscola contra Cartagena, es jugarà el mateix dia a les 4:30. La final serà el 4 de gener, just el dia següent. Escoltant Dani Fiol, vicepresident del Palma Futsal.
A Memsi molt serveix per recuperar-nos des de repartir contra Inter. Jo crec que en el final qualsevol de rivals és difícil en aquestes altures i qualsevol dels equips que estan a la Supercopa són complicats, no?
El Palma Futsal va empatar 2 gols contra el Hitkiv Ucraïna ahir vespre al partit d'anada dels 8 anys de final de la Champions. Els gols del Palma es van fer Charuto i Fabinho de penal. I amb el d'ahir ja són 28 els partits que acumula el Palma Futsal sense perdre Europa. Aquesta eliminatòria, per tant, es decidirà amb el partit de tornada el divendres 5 de desembre al Palau d'Esports de Son Moix. Per aquest partit, Antonio Vadillo no podrà comptar amb Fabinho ni Machado per acumulació de targetes. Els mallorquins, amb aquest marcador, estan obligats a guanyar per classificar-se per als quarts de final. Escoltàvem el jugador de Palma Futsal, Mario Ribillos, que sap que Son Moix serà un factor clau.
Lógicamente necesitamos de nuestra gente, ¿no? Así que de aquí hago un llamamiento a toda nuestra gente porque va a ser un partido difícil, ya lo estamos viendo y encima tenemos jugadores que no van a estar por sanción. Así que necesitamos de todos y, por supuesto, tenemos que dar todos el 100% porque para nosotros el día 5 es una final.
I el pròxim partit del Palma Futsal serà dissabte a la 1 del migdia al Palau Blaugrana contra el Barça en una nova jornada de Lliga. I en futbol, el defensa central del Real Mallorca, Maras Cúmbula, podria ser la principal novetat de la llista dels convocats per Iago Barrasate en vista al partit contra Osasuna. L'albanès ha tornat a entrenar-se amb el grup en aquesta fase decisiva del seu procés de reincorporació. Continuen lesionats Leo Román i Toni Lato. I el club feia ahir hora baixa l'encesa de llums de l'arbre que han situat a l'estadi. Els jugadors Mateo Josef i Samu Costa van ser els encarregats de prémer el botó que il·luminava l'arbre. Just allà va parlar Samu Costa, escoltam el migcampista portuguès.
Miramos una Osasuna que és un bon equip, últims anys sempre està ahí arriba. Hay que respetar a Osasuna como respetamos a Villarreal y obviamente queremos ganar el partido, pero para eso hay que entrenar fuerte esta semana. Y hay que encarar este partido con la máxima seriedad, necesitamos puntos y queremos ganar una vez más en casa con la afición. Vamos a dar todo y se va a ver una plantilla con mucha hambre, un equipo con hambre, un míster también con un plan de partido como siempre, muy bueno, entonces trabajar. 100% que vamos a dar todos hasta final de año.
I avui a les 9 del vespre és el torn del Real Madrid i Atlètic de Madrid a la Champions. El Real Madrid a terres gregues cercarà canviar la dinàmica al camp de l'Olympiacos, escoltant l'autocrítica que fa l'entrenador madridista Xavi Alonso.
Tenemos la exigencia y la autocrítica necesaria, por supuesto no estamos contentos con los últimos partidos, todavía queda mucho camino por recorrer, hay que saber, a veces hay una línea recta, a veces hay una curva, como en estos momentos pues estos tres resultados pues no han sido lo que esperábamos, somos conscientes de ello, somos autocríticos, el cuerpo técnico, los jugadores también.
Y el Metropolitano, el Atlético de Madrid, rebrà la visita de l'Inter de Milán. Para el entrenador matalasser Diego Pablo Simeone, así es presenta el partido.
Todos los partidos son importantes, más allá del rival que te toque. Nosotros necesitamos tener una línea continua, que no importa contra quién jugué, sino seguir demostrando nuestro valor y nuestro crecimiento, y en eso estamos. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que tiene claro lo que quiere y que vamos a tener que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
I ahir vespre varen jugar els altres tres representants espanyols. Per una banda, el Barça va perdre per 3-0 al camp del Chelsea, una derrota dolorosa del conjunt blaugrana que es va quedar amb un jugador manco en l'expulsió de Ronald Araujo just abans del descans. També derrota duríssima del Villarreal per 4-0 al camp del Borussia Dortmund i empat a 0 de l'Atlètic Club de Bilbao al camp de l'Eslavia de Praga. I a la primera federació, el davanter capverdià de la U d'Eivissa, BB, ha enviat avui un missatge de tranquil·litat. Malgrat l'equip no ha guanyat des de l'arribada del nou entrenador Miguel Álvarez, BB creu que no és per preocupar-se.
Yo creo que el equipo, el vestuario está muy bien, nosotros estamos trabajando diariamente. Yo la verdad que veo mis compañeros muy, muy focados. La verdad que llevamos 4 o 5 partidos sin ganar, si no me equivoco. Pero no hay que preocuparse mucho con eso en este momento, porque lo más importante es que estamos competiendo, estamos generando muchas ocasiones de gol.
I en bàsquet, Josh Robert és nou jugador del Palmer Bàsquet Mallorca. Es tracta d'un jugador nord-americà de 2,06 metres i que té aptituds per ocupar les posicions d'ala pivot i de pivot. Té 26 anys i arriba procedent del Merkezefendi de la primera divisió turca. L'estatunidenc ha fet un promig de 2,7 punts i 2,3 captures en aquest inici de campanya 2025-2026. El Rally Dakar 2026 comptarà de nou en Llorenç Fluixà, que participarà per quarta vegada a la modalitat clàssic. Sense dubte és una de les proves més dures del món del motor. Fluixà tindrà de copilot Sergi Fernández. També hi serà Mateu Riera, el jove manacorí que competirà en l'equip de Fluixà, l'LJS Racing Team, fent de copilot el Luis Antonio Gil en el vehicle que assistirà al Toyota Land Cruiser de 1998. L'equip viatjarà el 29 de desembre i fins al dia 3 de gener no començarà el rally. I acabam amb voleibol. La Barca Menorca ja entrena a Istanbul, Turquia, per preparar el seu debut a competició europea demà a les 4 de l'hora baixa. El conjunt menorquí s'enfrontarà al Turk Havayoyari en el partit corresponent a la primera ronda de la Champions League Volley 2026.
Gràcies, Xisco. 21 minuts per arribar a les 8 del vespre.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Sant Antoni de Portmany gestionarà l'any que ve un pressupost de 56 milions d'euros, és un 10% més que l'any passat. Creixen les inversions que es finançaran amb un crèdit de 13 milions d'euros. Helena Gregori.
Són uns pressupostos, diu l'alcalde, enfocats a millorar la neteja i fer inversions en centres esportius. En educació augmenta un 66% la partida, es milloraran les condicions de l'escoleta pública de Can Coix, el capítol d'inversions puja un 31%, 15 milions d'euros per asfaltatge de carrers, parcs infantils i millora de les instal·lacions esportives. Per aquest 2026, Sant Antoni recaptarà 16 milions d'euros en impostos directes. És Marco Serra, l'alcalde del municipi.
Darrers anys està havent bastanta construcció i això fa que tinguem un increment de SICIO, que són els impostos que es cobren de les construccions, i tot ja per allà que ve també veiem un increment de recaudació per part de CIBI i les taxes de basura per aquest increment d'habitatges.
Uns comptes municipals que dupliquen el seu pressupost respecte de fa 10 anys, quan el consistori sols disposava de 25 milions d'euros.
I l'Ajuntament de Sa Pobla ha aprovat un pressupost de prop de 18,4 milions d'euros per l'any que ve. És una xifra que representa un increment del 15% respecte del d'enguany. Els comptes consoliden una dècada d'estabilitat i arriben després de tancar el 2025 amb un deute zero.
El pressupost incorpora 2,3 milions d'euros destinats principalment a inversions com el nou punt verd i la creació del passeig i el carril bici de Can Peu Blanc, entre altres. A més, inclou la reforma integral del casal de Can Corró, la renovació de vehicles municipals i l'asfaltatge i la millora de la xarxa d'aigua de 15 carrers. El regidor d'Hisenda, Innovació, Obres Públiques i Eficiència Energètica, Joan Pérez, explica els principals projectes que es duran a terme.
Aquest projecte és per jo el principal, és tot el canvi de LED de l'enllumenat del poble, una fita important. Després, pues, una expropiació per fer un passeig per descongestionar la zona que haurà d'haver una escola nova en el 2027, que és el Can Peu Blanc, i també una compra d'un solar a Cristats per necessitat de l'Ajuntament, i sobretot també s'ha de nova deixar el projecte per licitar la nova deixalleria municipal.
I de Sa Pobla a Palma, perquè les platges tindran una nova fisonomia l'estiu que ve. Cort ha aprovat la licitació de la nova concessió de platges per al període 2026-2029. Es llevaran més de 1.000 gandules i desapareixeran un quiosc a Cala Major pel procés de regressió de l'arena.
L'adjudicació d'aquest contracte es farà per diferents lots, que abasten les diverses platges del terme municipal i també s'inclou l'obligació de crear una aplicació per poder fer les reserves de les gandules per a sols o la contractació de serveis de lloguer de velomars, caiacs o taules de paddle surf. La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que el web ha de ser molt intuïtiu.
La plataforma haurà de mostrar els recursos visualment en un plànol amb identificadors de la ubicació i opcions d'imatge de fons per orientar millor en els usuaris. Ha de permetre cercar i filtrar les hamaques, els parasols, les caixes de seguretat i altres elements a diferents platges, mostrant la informació detallada sobre els preus, la ubicació i els horaris de disponibilitat.
Per cert, que Cort ja estudia la possibilitat de fer l'encesa de llums a un altre indret, després de comprovar que la plaça d'Espanya també ha quedat petita per tanta afluència de públic.
I els treballadors del geriàtric de Mou denuncien abandonament per part de l'Ajuntament, avisen d'una manca crònica de personal i de baixes que no es cobreixen i que comporta, diuen, una forta sobrecàrrega de feina.
En el darrer mes, 5 auxiliars i un infermer han deixat el centre i fins i tot treballadors a la plaça en propietat hi han renunciat. L'Ajuntament atribueix la situació a 5 baixes simultànies a l'octubre, que s'afegeixen a 4 de llarga durada, un 16% de la plantilla, i assegura que la setmana que ve cobriran 8 de les 9 vacants. Sentim Carlos Hoyos, treballador de la residència geriàtrica de Mou.
Una falta de personal. Y hemos visto en el último tiempo que esa falta de personal se está agravando con la fuga de trabajadores a otros centros de trabajo. Y queríamos, simplemente nos preocupa y queremos ver que se quiera solucionar o que las cosas no queden en otras veces como en simple en palabras, ¿sabes? Que los hechos se lleven a cabo y se pueda solucionar este problema de una vez.
I encara a Menorca, la primera remesa d'oli com a indicació geogràfica protegida serà de molt alta qualitat, Adzel Camarasa.
La planta de residus de Milà a Mahó ofereix des de maig de 2024 un recurs per donar un comiat digne als animals de companyia. Avui ha estat el cas d'un cat de 14 anys. L'han eutanasiat fa...
No és aquesta la crònica que volíem escoltar de Adzel Camarasa. Tot i això, la campanya d'enguany, a diferència de l'any anterior, ha estat excel·lent i s'espera un oli amb molt bones característiques.
Ho ha confirmat Manuel Martínez, president de l'Associació Oli de Menorca i gerent de la finca Torralba Petit, en una entrevista al magazín El Dia Menorca. La producció d'enguany ha estat de 140 tones d'olives, la qual cosa representarà uns 15.000 litres d'oli aproximadament. Una de les particularitats de l'oli de Menorca és la seva recol·lecció primerenca. A l'octubre es cullen les olives.
Con lo cual ya hemos recolectado, ya hemos transformado y molturado las aceitunas para extraer un aceite pues de muy alta calidad. Al ser un aceite en verde, tiene un frutado verde y unas características organolépticas que hacen del aceite de Menorca un aceite de muy alta calidad.
Es dona la particularitat que l'oli és l'únic aliment que ha de superar un tast al laboratori per certificar que és apte per al consum. En aquest punt es troben els productors abans d'iniciar la comercialització de les primeres ampolles amb el distintiu DGP Oli de Menorca.
Entonces los productores están ahora en ese proceso de pasar su aceite por esos paneles de cata para comprobar que su aceite no tiene ningún defecto gustativo y después poder etiquetar su aceite y empezar a comercializarlo.
Tots els productors d'oli de Menorca estan obligats a ser ecològics, la qual cosa fa que sigui l'única de les 5.000 d'Europa amb aquesta característica obligatòria.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'Audiència Nacional demana al PSOE els pagaments en efectiu fets entre l'any 2017 i 2024 i els seus justificants, l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic assessor Koldo García. D'aquesta manera, el jutge Ismael Moreno dona suport a la petició de la Fiscalia Anticorrupció que indica que la documentació aportada pel partit fins ara no és aclaridora.
La Fiscalia destaca que els fets es podrien qualificar com a blanqueig de capitals fins a un possible desfalc com és contra el PSOE, a més d'altres irregularitats. El fiscal també demana sol·licitar a l'UCO un informe sobre la informació precisament confiscada als investigats en dispositius electrònics que continguin missatges o documents relatius a presumptes pagaments en efectiu.
El jutge Peinado expulsa manos limpias del cas Begoña Gómez.
El jutge ha pres aquesta decisió perquè el pseudosindicat ultra no ha pagat els doblers que ha d'abonar per poder fer d'acusació. Per tant, Manos Limpias queda fora de la causa en què s'investiga Begoña Gómez, a qui acusaven d'afavorir empresaris aprofitant-se de ser la dona del president del govern.
Suport unànim del Consell General del Poder Judicial a Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat. Els 20 vocals de l'òrgan de govern dels jutges han avalat la proposta de l'executiu espanyol.
Després d'aquest informe, la salmantina Teresa Peramato, en 35 anys de carrera judicial, compareixerà davant el Congrés abans que el rei Felip VI la nomeni pel càrrec. Peramato és la proposta del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz, que va presentar la dimissió dilluns després de conèixer la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets.
En una entrevista a l'informatiu Matí, la jutgessa Catalina Martorell, coordinadora a les Balears de l'Associació Progressista Jutges i Jutgesses per la Democràcia, ha assegurat que és una bona candidata.
Dins aquesta situació una mica complicada, troc que és una molt bona notícia. Una perquè és una dona, l'altra perquè és una dona experimentada, és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, són paraules majors.
I al Congrés del Diputat s'ha viscut avui un nou enfrontament entre Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, durant la sessió de control al govern. El líder del Partit Popular ha acusat el president del govern central de ser cada vegada més perillós per a la democràcia, després que el cap de l'executiu ha criticat de nou la condemna del Tribunal Suprem, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Feijóo ha recriminat a Sánchez que digui al fiscal com ha de recórrer, mentre que el president ha afirmat que acata la sentència del Suprem, però que creu que el temps posarà les coses al seu lloc. El popular ha insistit en les crítiques i ha acusat Sánchez de tenir la ment a les portes del Tribunal Suprem en referència a la citació de l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, que podrien ingressar a la presó.
¿Qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana. Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos. Si al final usted es el único de la cuadrilla que está en libertad, pues siempre podrá decir que no les conocía de nada. Entre periodistas que exculpan al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, este gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
El Partit Popular ha insistit que el president Sánchez governa com un dèspota i que es presenta com una víctima.
La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha carregat durament contra l'executiu després que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat que Sánchez projecta una gran imatge d'Espanya a l'exterior. Montero ha presumit de dades econòmiques i de reconeixement internacional. Muñoz ha qüestionat aquesta visió i ha retret el govern que empobreixi els treballadors i s'endeuti el país.
Usted es la responsable de que en España no haya presupuestos. Es un fracaso. Y la única imagen que proyecta el señor Sánchez es vanidad y egocentrismo. Eso es lo que proyecta el señor Sánchez internacionalmente. Señora Montero, usted no conoce España. Y lo que es peor, ni le importa. Solamente un déspota que intenta arrinconar a la mitad de su país, que intenta gobernar sin el Parlamento y que intenta suplantar al Poder Judicial, tiene la desvergüenza de presentarse a los españoles como una víctima.
No creo que el partido del señor Mazón esté en condiciones de hablar de ningún tipo de agenda, al menos por ahora, hasta que se aclare dónde estuvo. De las cuestiones que más le molesta al Partido Popular, sin duda, es la imagen que proyecta el presidente Sánchez en la esfera internacional sobre nuestro país.
I al restaurant on van dinar el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, i la periodista Maribel Vilaplana, el dia de la dana, entrega la factura del dinar que va costar 165 euros. El propietari del Ventorro també ha lliurat una fotografia del reservat on van dinar.
La magistrada havia demanat al propietari de l'establiment les mesures de l'espai per determinar si la periodista va poder escoltar les telefonades que va rebre el president en funcions de la Generalitat Valenciana.
Per cert, que Amazon es ratifica que el dia de la dana va anar directe des de l'aparcament al qual va acompanyar Vilaplana al Palau de la Generalitat. Ho va fer, diu, caminant sense fer cap aturada ni entrar a cap altre lloc. També insisteix que no va estar il·localitzable després de dinar. Ho ha dit just en acabar el darrer ple del Consell Comunitari com a president en funcions.
També la portaveu del Consell Valencià, Susana Camarero, s'ha pronunciat. Considera que Amazon ha donat explicacions des de fa molts mesos. A la roda de premsa posterior, el Consell ha confirmat que el president en funcions acudirà al debat d'investidura que se celebrarà demà a les Corts amb Juanfran Pérez Llorca com a candidat a succeir al capdavant del govern valencià.
¿Sabes si asistirá el presidente Carlos Mazón?
Sí.
¿Si asistirá?
Asistirá, sí.
¿Por la mañana y por la tarde o solo
asistirá,
a la última?
Asistirá, sé que, el presidente estará en el debate.
I el cap de gabinet de Carlos Mazón diu que no conserva els missatges que va intercanviar per WhatsApp el dia de la Dana amb el president en funcions de la Generalitat Valenciana perquè va canviar de telèfon el mes de juliol.
José Manuel Cuenca ha declarat avui davant la jutgessa de Catarroja. Diu que va plantejar que Mazón es desplacés a Utiel poc abans de les 5 de l'hora baixa, aquell 29 d'octubre, però Salomé Prades, que llavors era la consellera responsable d'emergències, els va dir que tanmateix no s'hi podia entrar. A la seva entrada als jutjats, davant una allau dels periodistes, no ha volgut fer declaracions.
Si són tan amables, voy a...
L'alt càrrec forma part del nucli més proper al president en funcions i comparteix pis amb ell a València.
I en l'àmbit internacional ascendeix a 36 les persones que han mort a Hong Kong i 300 romanen desaparegudes en un incendi de gran magnitud en una urbanització del districte en el nord de la regió xinesa on les flames s'han propagat per les bastides de bambú instal·lades en un bloc. Entre les víctimes hi ha un bomber que feia feina en les tasques d'extinció del foc. També hi ha 7 persones atrapades dins els edificis en flames afectats. Les autoritats ja investiguen les causes d'aquest incendi. I avui vos acostant la revolució de la jove plàstica, un moviment de joves artistes que renovaren el panorama d'una forma extraordinària l'any 1969, quan a Espanya, i especialment a Mallorca, la dictadura feia molt difícil que rebessassin els temps d'innovació. Ara el seu llegat es reuneix en una exposició al Casal Solleric de Palma. Sandra Martínez.
Una mostra històrica i reivindicativa, especialment complexa en la seva execució. 125 de les seves 130 peces pertanyen a col·leccions privades. Amb elles es vol retre homenatge a una generació que va posar el món a Mallorca i Mallorca al món. El crític i historiador de l'art Jaume Reus n'és el comissari.
Per ser grans capitals europees ja havien passat moltes coses, aquí no, i inclús a les grans capitals de l'estat espanyol havien passat més coses. Aquí no. Aquí vivíem amb un microclima, que a vegades pens que encara existeix aquest microclima, molt de nivells, no? Microclimes que fan que autors siguin molt valorats i altres no són gens valorats.
Gent com Ramon Canet, Maria Carbonero, Rafael Joan, García Sevilla, estudiar fora, viatjar, obrir els ulls a aquests joves instruïts durant el franquisme i que tenien ganes de canviar les coses. Fernando Gómez de la Cuesta és coordinador de Cultura i Arts Visuals de Palma.
Lo que hizo esta generación fue romper prácticamente con todo y generar nuevas miradas y nuevas visiones. Y lo hizo además desde una perspectiva crítica. El arte no puede tomar asiento, el pensamiento no puede tomar asiento y lo que hacen ellos permanentemente es poner al espectador, al público, a ellos mismos en tesituras críticas en las que las personas que están alrededor de esas piezas que ellos generaron tienen que posicionarse.
I d'on va néixer aquesta inquietud? Andreu Terrades, un d'aquests joves d'un temps, ho explica d'aquesta manera.
Les famílies que volien tenir un cert prestigi d'entendre d'art tenien a casa seva un quadre del cavall Bertran, del Pontàs, del Torrent de Parells. Nosaltres no estem en contra de tot això, cadascú que faci el que vulgui, però vam començar a fer un art immediat, però que no fos només representació, sinó que també fos que tingués un contingut, que no s'hagués només de mirar, sinó que s'hagués de veure també.
I per què no s'havia fet abans això? Cati Bonnin, una altra de les revolucionàries, té clara la raó.
Nosaltres vam tenir la sort que, a pesar que eren, havien grups separats o junts o el que sigui, era una cordillera, no era un tot sol, era un grup gros.
És la primera exposició dedicada a aquest moviment, compresa entre la inauguració de la Sala Palaires i el 1982, quan s'edita el darrer número de Neón de Suro. Miquel Barceló és ben present, és clar, a la mostra, i han passat molts anys, però potser massa. L'artista Vicenç Torres creu que no.
No s'ha tornat massa, ha estat bé com està així ara, i a més en el nostre moment. Se me'l va fer cas, vull dir, no és que passessin desapercebut. Van tenir bastant de ressò i crec que va ser un assumpte que va sortir bé. Vull dir que quatre jovenars poguessin fer tot allà.
La Jove Plàstica i la Renovació de les Arts a Mallorca s'inaugurarà divendres al Casal Solleric i es podrà veure fins al 21 de gener.
I així, Anna Sant Martí i Daniel Díez han presentat el musical El Fantasma de l'Òpera, que es podrà veure dia 27 de febrer, el 8 de març, a l'Auditorium de Palma.
Són més de 160 milions de persones els que s'han deixat endur per la història d'amor entre un misteriós emmascarat de l'Òpera de París i una jove soprano. Una història que Andrew Lloyd Webber transforma en un musical que ja ha esdevingut un clàssic i que, com han apuntat els seus protagonistes... Thank you.